La Caravana, un programa sobre rodes.
Va 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem per anar fins al Teatre Acadèmia de Barcelona, Núria.
Sí, és que en aquesta sala d'espectacles ja fa uns dies que s'hi està representant l'obra de teatre Himmel Weg, una obra escrita per Juan Mayorga i dirigida per Raimon Molins, que s'ambienta a la Segona Guerra Mundial i que ens vol fer reflexionar sobre com les nostres ments són modelades a convivència dels estaments del poder. L'obra, que està basada en fets reals, també ens fa viatjar al juny del 1944, quan la propaganda nazi va organitzar una visita de representants de la Creu Roja Internacional al camp de concentració nazi Theresienstadt. Segons el director de l'obra, l'espectacle no pretén únicament plasmar la dura realitat dels camps de concentració, sinó provocar una reflexió més general sobre la propaganda, els mitjans de comunicació i el tractament de successos a la premsa internacional. És per això que en un dia com el d'avui hem convidat a una de les màximes protagonistes de l'obra, l'actriu Cristina Plazas, perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta rondalla del passat, però també per descobrir quins reptes ha suposat per ella formar-ne part.
Gràcies, Núria. Cristina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
¿Cómo era este lugar antes de que yo llegase?
Los barracones eran de mala madera para que se pudiese y desapareciese. Hemos plantado árboles, muchos árboles.
A este camino, desde el tren hasta la enfermería, le llamamos Camino del Cielo.
No sé si fueron ellos o fuimos nosotros los primeros en llamarlo así. ¿Sabían decirlo en alemán? Esta gente ha sido educada en el disimulo. Hace siglos esta gente descubrió que no hay nada de más rentable que pasar por víctima. Pero ustedes no se van a dejar engañar, porque ustedes tienen memoria. Hagan memoria. ¿Quién provocó esta guerra?
Cristina, una obra realment colpidora, eh?
Sí.
Molt bèstia.
Ara, quan estava sentint... És una obra, a més, que ja té més de 10 anys, o sigui, és una de les més representades de Juan Mayorga, que, com sabem, és el nostre Shakespeare, no? És un dels dramaturgs espanyols més punyents, justament perquè continua sent una persona ètica i compromesa amb allò que escriu i que vol explicar. I aquesta obra és realment molt heavy.
No només punyent, com sentíem ara amb el teaser de l'obra de teatre on podem veure la Cristina Plazas representant aquest paper, deia, no només punyent per la crueltat, per la memòria històrica que ens posa davant com un mirall, no? Sinó també, jo crec que, ara t'ho deia, vaig anar el dia 28 o 29, no recordo a veure-us, i en algun moment somrius i penses, de què rius, idiota?
Ja.
I és molt bèstia, això.
Bueno, però jo crec que és el que fa molt bé, Juan. O sigui, és una obra que el que fa és posar-te un mirall davant, però no t'està leccionant a tu. T'està, diguem, mostrant una realitat perquè tu reflexionis sobre com tu mires el món i com tu entens el món que t'expliquen, que això és molt, molt fort. Perquè jo estic bastant d'acord en que és una obra que aparentment parla de la Segona Guerra Mundial i dels camps d'extermini, però no parla d'això. Parla de la memòria i sobretot de com ens expliquen les realitats i com ens les creiem. Ara mateix estem amb el tema de Xina una altra vegada, uh-huh. I depèn amb qui parlis que estigui més o menys informat, és, ostres, que fort lo de Xina, no? Però dius, i què has mirat? Una notícia al Twitter? Has mirat les notícies de quina cadena?
És realment contemporània.
Sí, és que jo crec que és molt... Jo quan la vaig llegir, per fer-la, perquè sí que la coneixia, però... Bueno, no l'havia representat i no l'havia vist, perquè això també ens passa, no? Que de vegades s'havia fet a Madrid, s'havia fet a Barcelona i jo no havia coincidit, no l'havia vist. Em vaig quedar molt estabornida, no diria jo. Em vaig quedar com pensant, ostres, aquesta obra parla de moltes coses. I el meu personatge, que és aquesta delegada de la Creu Roja, superactivista, amb moltes ganes d'ajudar la gent, que és la persona que de motu propi decideix anar a aquells camps que mal anomenats camps d'internament civil, que era com els deien al principi, té l'oportunitat de mostrar-li al món què està passant allà, però clar, el que a ella li ensenyen no és el que estava passant.
Tens una mica la sensació, Cristina, que el teu personatge de fet no deixa de ser també, a part del teu personatge que ho és, el públic?
Sí, totalment. Per això parlava de Mirall.
Ets tu qui acompanyes, no?
Clar, per això parlava de Mirall. De fet, de la manera en què, que està dirigida, no?, per part de Raimon, bueno, ja ho has vist, al Teatre Acadèmia també ho podem fer, jo miro als ulls dels espectadors, de tots els que puc, no? I realment és una manera, perquè té un perill aquest personatge, si et sents culpable com a personatge, si només sents culpa, no hi ha responsabilitat. Perquè, bueno, i menys en una, bueno, una societat com la nostra, no?, judio-cristiana, on tu te'n penedeixes d'haver fet alguna cosa i ja està, ja t'has eximit d'aquesta culpa. Uh-huh. I jo crec que és un personatge que t'està dient tota l'estona, cada dia tenim l'oportunitat de mirar el món, però si ens enganyen hem d'anar més enllà. Jo no ho vaig fer. Però no ho va fer perquè la van enganyar molt bé, jo crec.
Ja d'entrada, una cosa que cria l'atenció d'aquesta obra és el títol, eh? Himmelbeck.
Himmelbeck.
Què és Himmelbeck?
Himmelbeck. No és una paraula, són dues paraules. Significa camí del cel. I ella ho va escoltar per primera vegada, aquest camp d'internament civil, entre cometes, perquè el comandante del camp li explica que el Himmelbeck és la rampa de ciment, uh-huh, que després d'una petita rampa de ciment que cau dels vagons dels trens que arribaven cada dia a les 6 del matí, hi havia una rampa més suau i més llarga que arribava fins a la infermeria, que això és un eufemisme. O sigui, arribava al lloc on exterminaven els jueus, i que aquest camí li deien camí del cel.
Que bèstia.
Que fort. Sí, sí.
T'has hagut de documentar molt de què va significar tot allò o no?
Bueno, he tingut la sort de que el Raimon Molins, el meu director, ja l'havia fet a l'obra, i hem xerrat molt, perquè jo m'he compaginat aquesta feina amb el final de les representacions al Romea de Paraíso Perdido. Uh-huh. O sigui, he estat ben enfrascada.
L'obra que ha estat brutal, també, eh?
Sí, molt guai, també. I llavors el Raimon i jo hem parlat molt. També hi havia una cosa, que conservar la innocència d'aquest personatge i centrar-nos únicament en els fets va ser molt guai, perquè jo crec que és un personatge que no ha d'intel·lectualitzar allò que li ha passat. Ho ha d'explicar, com deies tu, de persona a persona, que és el que acaba dient al final. Uh-huh. Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar allà, però no es confonguin vostès. Jo només podia fer el que podia fer, i encara que jo hagués escrit una altra cosa, les coses no haguessin canviat, perquè una sola persona no canvia el món.
Una obra, Himmelbeck, que s'està representant, com dèiem, al Teatre Acadèmia, si no m'equivoco, des del 21 de desembre.
Exacte.
Com està anant tot això?
Està anant molt bé. Mira que jo pensava, ostres, igual els Nadals, no?, són complicats. També és un teatre amb un aforament que no és molt nombrós, però estem tenint, avui ho tenim exhaurit, hem tingut exaurides diverses representacions, encara en queden d'entrades, però ha anat molt bé.
Ens deies, un teatre molt petit, el teatre Acadèmia. De fet, si no recordo malament per la situació, té com 4 bancs posats, no?
Són 3, a 3 bandes.
Exacte,
està, sí.
Rodeges gairebé l'escenari.
És com un amfiteatre petit. Sí, sí, sí.
Això juga a favor, també, no?, per introduir l'espectador a la història.
Jo crec que en aquesta obra, sens dubte. O sigui, aquesta obra necessita proximitat i necessita tenir la sensació de que l'espectador està dintre de la història que estem explicant. Dintre, de vegades són com si fossin jueus, de vegades és com si fossin part dels nazis en aquell moment, i de vegades simplement són espectadors i oients de la història que va succeir, però tota l'estona estem fent que s'involucren en allò que estem explicant. No és un teatre de quarta paret, no hi ha quarta paret.
Abans m'ho deies, és una obra que ens explica moltíssimes coses, és una d'aquelles obres que, ostres, t'obliga anar pensant quan surts, anar reflexionant-te tu mateix quan surts. Suposo que el paper de la cultura ha de ser aquest.
Sí, 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 clar.
Fer reflexionar l'espectador, no?
Jo crec que una de les coses que té Himmelbeck més interessants és precisament aquesta. Vull dir que també és una mena de puzzle, tal com l'escriu Mayorga, de manera que no és una cosa que te vagin explicant des del principi fins al final amb, no?, amb plantejament nus i desenllaç, sinó que tu has d'anar entenent què t'estan explicant, perquè està explicada com a l'invers, uh-huh, i tu has d'anar esbrinant què et volen explicar amb això, que en realitat no és més que és l'exposició d'uns fets i que tu prenguis partit respecte a això. Sí, sí, és com deies tu abans, supercontemporània. Jo ara penso molt en lo de Qatar, que hem viscut tots, no? podríem escriure una obra semblant sobre això. O sigui, de sobte comencen a saltar les alarmes, no? A Qatar està morint gent perquè estan fent obres sense seguretat i tal, i després veiem tres entrevistes a tres treballadors que diuen no, estem molt ben pagats i tot està bé, i el món internacional, o sigui, la societat diu, ah no, ok, tot està bé. És el mateix.
Una obra on dèiem, podem veure Cristina Plazas, però també hi podem veure Guillem Jafael, sí. A Sònia Gardés, a Raimon Molins, que la dirigeix. Com ha estat treballar tots junts?
Bueno, molt, molt xulo. Jo amb el Raimon no ens coneixíem, treballant. És la primera vegada que m'ha dirigit i, bueno, jo crec que ens hem entès molt bé. Bueno, ell m'ha entès molt bé a mi. I hem tingut un procés realment molt xulo, molt interessant, molt intens, i alhora molt senzill, que això també és molt xulo. I amb la resta de companys, molt bé. Jo crec que són un equip molt guai. Anna Roy també està.
També no ens la deixem, sí. És veritat. Que és el que a mi m'agrada molt preguntar quan ve una actriu, un actor, de representar una obra tan, tan bèstia i tan dura. Jo estic dient tan bèstia i tan dura, però aneu a veure-lo, que us ho passeu molt bé.
Sí,
eh?
Perquè també t'ho passes molt bé, és veritat. És bèstia i dura, però... Però no, però com a espectacle teatral és molt xulo i té molts elements cinematogràfics que són molt interessants, se treballa molt lo digital, jo crec que és super... Sí, que ningú no pensi, ostres, no vull veure un drama, perquè el drama, en tot cas, és després pensar en tot allò que ha passat, però no ho estàs veient.
Exacte. El drama potser és més... com a espectador, la teva pròpia imaginació, no?
Bueno, i parlar del que va passar en la Segona Guerra Mundial amb els jueus sempre és un drama, però depèn de com, bueno, pues podem veure La vida és bella, la llista de Schindler, El niño del pijama de rayas, en realitat el que ens proposa Himmelbeck és un altre punt de vista respecte al que va passar, perquè no és respecte al que va passar, sinó a un fet concret, que va ser un fet real, i també jo crec que, efectivament, hi ha moments d'humor que dius tu... És veritat que et preguntes de què m'estic rient, perquè és que la condició humana dona molta risa,
Sí.
És sí, d'això sí. Del que parla.
Deia que m'agrada molt preguntar-ho quan algú ve de representar una obra tan dura com aquesta, què és el que més t'ha costat de posar-te en un paper com aquest? Perquè és que... Uf!
Doncs mira...
Vull dir, no... Entén-me, No emocionar-se personalment a l'hora de fer una obra com aquesta, sí, com a personatge...
Bueno, aquest és el
brutal.
Repte.
Exacte, em sembla aquest brutal, em sembla magnífic.
Que, de fet, jo al principi, ho puc confessar aquí, al principi, quan van començar a assajar i vaig començar a aprendre'm el text i tal, jo no podia passar de la tercera frase sense plorar. O sigui, clar. Però no, clar, aquest personatge no està ahí. Aquest personatge és una persona amb la valentia d'haver fet el que va fer, encara que en algun moment podem pensar que no va ser tan valenta, però jo crec que és tremendament valenta, sí. I amb la valentia de venir aquí a explicar què va passar i amb la serenor necessària i la necessitat necessària per explicar això sense posar-se de protagonista. Hi ha un moment, i en alguns moments en què i estan decidits, en què el personatge perd l'Oremus, vull dir, se'n va a un lloc tremendo, perquè viure amb això deu ser... terrible.
Jo t'anava a dir, no m'estranya, perquè clar...
Clar, perquè és un viatge, però alhora és un viatge molt lúdic, en el sentit de... I jo crec que és el que és molt màgic de la direcció de Raimon. Mm-hmm. O sigui, Raimon quan em va dir, no és que vagi de simpàtica, no tal, però és una tia amb la que aniries a fer-te una birra, això ho tinc escrit, perquè dic, a veure com faig això. O sigui, he d'explicar tot aquest drama, he d'explicar tota aquesta història tan dura, però alhora he de tenir l'empatia amb la gent, i la gent l'ha de tenir amb mi, com per tenir ganes d'escoltar-me, no? I si ho he aconseguit, doncs aquest era el repte.
Després de les representacions al Teatre Acadèmia, què?
Bueno, com en tot obra, estem parlant de moltes coses. Vull dir, el Raimon té moltes ganes de que aquesta funció també es vegi a altres indrets de la resta de l'estat espanyol i que vagi a Madrid o a alguns llocs. Hem de mirar dates, hem de mirar què fem... No sé si... Jo crec que aquesta obra es mereixeria estar més temps en un altre teatre a Barcelona, perquè té un empaque i una posada en escena que és molt potent. Mai se sap què pot passar, però, bueno, va venint gent i el feedback és molt guai.
Han vingut a escoles a veure-us?
Crec que de moment no. És que no sé si aquestes dates són molt adequades perquè vinguin a escoles a veure-us.
Clar, és veritat. Mira... No havia jo...
Però és veritat que és una obra... Jo, ha vingut la meva filla, que té 16 anys, amb les seves amigues, el meu nebot, que té 15, i flipen, eh? O sigui, clar, els hi agrada molt, perquè efectivament...
Però sí que, exacte, sí que és una obra que dius... Ostres, l'haurien de veure molts alumnes, potser, no?
Sí, seria molt guai, jo
o
crec.
O molta gent jove.
Sí, sí.
Què li passa a la gent jove que no va gaire al teatre?
Bueno, no ho sé. Mira, és un canvi de paradigma, o no sé com dir-lo. Ho hem parlat molt... Bueno, ho parlem molt, la gent del teatre i tal, de que realment hi ha un públic que, més gran, que sí que té com l'hàbit en el teatre. Jo crec que la pandèmia va ser molt forta respecte a això. La gent es queda molt a casa. Les plataformes... La gent té com la sensació d'estar més segur a casa amb un Netflix o amb un HBO mirant
sèries. Sí, però ara m'ho deies, Cristina, que ve la pandèmia, ho es tronca tot plegat, tanquen els teatres, però just la setmana que tornen a obrir els teatres, qui l'omplen sí. és la gent gran que té por d'anar al teatre.
Ja, 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 perquè la gent gran té aquest hàbit i aquesta necessitat. Jo sempre crec que el teatre sempre està ferit de mort, però no hi ha res com el teatre. Sí, i ho diu algú que jo he treballat molt a la tele i he fet molt cine també, però jo crec que el que succeeix a una sala de teatre és incomparable.
És màgia, eh?
És màgia. La funció que tu vas veure no és la que va veure la meva filla, o sigui, és així.
No m'ho facis pensar. Això cada vegada que ho diu un actor o una actriu em fa rabieta.
Per què?
Perquè vull tornar-hi per saber la diferència.
Doncs potser no trobaries gaire, però et puc assegurar però que passen sí, moltes coses. Clar. Perquè tot interacciona, perquè és directe pur.
I suposo que aquí riuen on no van riure ahir, no?
Clar.
I tot marca també una mica el recorregut de la mateixa obra.
Sí, sí, i els actors no sempre estem iguals. A lo millor hi ha subtils diferències, però de vegades jo amb aquest personatge sempre tinc un feedback després, bueno, parlem amb el Raimon i li dic... Ui, avui m'he emprenyat massa, o avui estava massa trista, o avui crec que m'he passat de contenta. O sigui, no hi ha dia que diguis... no és matemàtica.
Ara que parlem del teatre, Cristina, quina és la salut del teatre?
Bueno, és el que et deia fa un moment. Sempre jo, des que vaig començar, que tenia 18 o 19 anys, sempre he sentit, ui, el teatre, però jo porto 30 anys fent teatre. El teatre és una cosa que quan l'enganxes i quan trobes que ahir... Jo, per exemple, reflexiono molt més en el teatre que no pas mirant una sèrie. Jo quan miro una sèrie, que també m'encanta, no? M'entretinc. I durant, a lo millor, alguns instants, sí que penso, doncs què? Però no em passa. Amb el teatre em passa que me'n vaig a casa, li dono voltes, quan recordo encara li dono voltes... O sigui, jo crec que és un altre tempo. També has d'estar quiet, respectant els altres, respectant els actors que estan allà davant de tu. Se crea una comunió, no? Una mena de... És una situació una mica màgica, que deies tu, i excepcional en això, no?
Va, per parlar de l'obra, que val molt la pena, aneu al Teatre Acadèmia a veure-la. Avui tenia Cristina Plazas a la caravana, no puc deixar de preguntar-li unes quantes coses de tota la seva trajectòria. Ara em deies 30 anys dedicats al teatre.
Sí, que fort, eh? Bueno, al teatre només no.
Ara en parlem de tot plegat, però recordes en quin moment dius la meva vocació és el teatre, la meva vocació és ser actriu?
Realment jo no tenia vocació.
Ui.
No. Jo tenia més vocació de ser escriptora que no pas de ser actriu.
En sèrio?
Però sí tenia molt clar el que no volia ser. O sigui, tenia molt clar que, bueno, tenia opcions, perquè jo, bueno, vaig treballar un temps en una multinacional molt, bastant potent, on jo hagués tingut un futur bastant, bueno, planter a nivell econòmic, i jo m'esgarrifava de pensar-ho. I llavors, amb aquesta cosa de que realment volia escriure, doncs mira, vaig aterrar a València... A mi tot lo que eren les arts m'interessava, i de sobte la primera vegada que vaig pronunciar una frase per expressar alguna cosa davant de molta gent, vaig sentir una necessitat de comunicar-me mitjançant això molt bèstia, i clar, ja no, això no es va durar mai. Mai.
Clar, i quan sents això t'imagines arribar on t'has arribat ara?
No, què va? Si jo de vegades he de fer l'exercici de pensar... Bueno, qui t'anava a dir? I ho parlo molt amb amigues d'aquella època, que les que hem continuat sent actrius i hem arribat a... Bueno, doncs ha portat més de 30 anys treballant en això. Dic, uau, era difícil fer això. Era difícil que passés, no dic fer-ho. Però ha passat. I ha sigut molt xulo. I sí, està clar. Passant, eh? I està
passant. Clar, la llista de projectes de Cristina Plazas on ha participat és llarguíssima, eh? T'hem vist a sèries com Vis a Vis, El Nudo, Hospital Central, també a obres com Mandíbula Afilada, per cert, on va rebre el premi a millor actriu de la Generalitat Valenciana. En quin format et sents més còmode? T'ho pregunto diferent, perquè abans m'ho deies una mica així. Et consideres una actriu de tele que fa teatre o una actriu de teatre que fa tele?
Jo em considero una actriu de teatre que fa tele. Jo vaig començar amb el teatre i els primers anys no feia tele. Bueno, i vaig començar a fer petites tal, però bueno, el meu mitjà de vida i d'expressió artística era el teatre, durant bastants anys. Després és veritat que vaig tenir una època, bueno, perquè una cosa crida l'altra, i vaig fer molta tele, totes aquestes sèries van bastant seguides i tal, però sempre he continuat fent teatre. Això ho diu molt Javier Gutiérrez, que és flipant perquè ell, per necessitat no ho fa, fa moltes pel·lis i moltes sèries a l'any, però ell mínim una obra de teatre a l'any fa.
Abans t'ho deia, et van donar el premi de la Generalitat Valenciana.
Sí, era una època també, a veure... Són coses que passen. He tingut alguns premis de teatre molt importants i molt xulos per mi. A Fuenteovejuna em van donar el Miura, que és un
teatre,
que és un premi que, clar, que decideixen unes persones que tu no coneixes i que han vingut a veure't i tal, i dona molta il·lusió. Aquest de Mandíbula Afilada va ser un dels primers, no el primer, que em van donar, i va ser, la veritat, de sentir-me molt estimada i molt acollida en una terra que no era la meva, perquè jo vaig arribar a València amb 19-20 anys i vaig fer la meva carrera, per això com a actriu jo sempre dic que sóc valenciana, o sigui, no puc ser d'un altre lloc que no sigui...
Ja sé que entro en un tòpic típic, però t'ho vull preguntar igual. És el mateix un premi material, és a dir, la figura que et donen o el diploma que et donen o el que sigui que et donguin, que l'aplaudiment del públic a cada funció?
No.
Ah, mira, veus? No era tan tòpic ni típic.
No és el mateix. O sigui, un premi... A més, jo soc no descreguda. O sigui, a mi m'encanta que em donin premis, però... Crec que no sempre que et donin un premi significa que ets el millor de res. O sigui, estaves en el millor moment, en el lloc adequat, i t'ha passat a tu. Però li podia haver passat a una altra persona. Jo he vist a tants actors i actrius boníssims en sales petites, per exemple, que ningú no sap qui són... O sigui, ningú del gran format. O sigui, el que et fa de sobte ser una persona reconeguda també és la televisió, el cinema o el moment adequat. Jo crec que aquí jo no era la millor. Simplement, també passava allò de feies una obra, no et donaven el premi, tothom deia era per tu, no te'l donen, i l'any següent te'l donen per una altra funció. No en el cas de Mandíbula, perquè en Mandíbula jo crec que ahir jo vaig donar un pas endavant com a actriu molt important, que és un cicle que possiblement tanqui l'any que ve, perquè Carles Alberola, que era l'autor de Mandíbula Afilada, que la va escriure a partir d'algunes impros que van fer, encara que ell tenia la idea primigènia i tot això, ha escrit la segona part.
D'acord?
Sí. Llavors, començarem a assajar, suposo, el 2024, perquè el 2023 està una mica petat, i el 2024 farem la segona part de Mandíbula Afilada. Aquests personatges... 25 anys després.
M'encanta.
És boníssim, sí.
Uau.
Regala'm esta nit, es
diu. Ara em parlaves de moments adequats. Tu creus que la teva carrera són moments adequats, treballa amb en Salva o les dues coses?
Les dues coses. Jo he treballat molt. I quan dic treballat molt és en els projectes en els que he estat, perquè jo, això m'ho deia molt Anna Lizarán, que és preciós, pensa això, diu, encara que només... sigui el personatge que entra amb la tassa de te per donar-li a la protagonista, tu ahir ets la persona més important del món, no? I crec que tu has de prendre així, no per ego, sinó per generositat amb el que et toca fer. I jo he sigut sempre molt, molt curranta, crec. Bueno, ho soc.
Fas la cara,
I després també és que he treballat molt perquè ho he fet tot. O sigui... Ara estic més cansada, eh? Ara quan penso, ostres, ara he fet les dues coses alhora, però penso, me sortiria una sèrie a Madrid i haver d'agafar l'AVE cada dia, tal...
Has dit que no a projectes ara, perquè, massa.
Sí, he dit.
Sí?
Però no per massa, sinó per dificultat de... Me va passar amb El Paraíso Perdido, que mira que Andrés Lima, que també és actor, em deia, Cris, si lo podemos compaginar, però de repente pues era una sèrie de per Netflix, i jo vaig pensar, ui, ui, m'estic... És que potser a 10 dies d'estrenar me n'he d'anar 3 dies a rodar, això pot ser molt perillós. I de vegades s'ha de dir que no. S'ha de dir que no.
Cristina Plazas, que dèiem que la podeu veure en aquesta obra, de moment, a Himmelberg, al Teatre Acadèmia. Dèiem que el Teatre Acadèmia és un teatre molt petit. Jo crec que s'està popularitzant, s'està... No, popularitzant no és la paraula, però... S'està donant a conèixer teatres petits que abans eren poc coneguts?
No ho sé, la veritat...
És a dir, el teatre està encaminant-se cap al format de sala petita?
Jo crec que no. Jo crec que els diferents formats també d'espectacle necessiten de sales i d'espais que puguin representar-los. Jo crec que Himmelberg, és un teatre, que és una obra que es pot fer, que és perfecta a l'acadèmia per fer-ho, però també seria perfecta una sala Beckett per fer-ho. És un muntatge amb molta entitat, però jo crec que no. Jo crec que hi ha teatres de 500 o de 800 localitats que també tenen sentit, continuen tenint sentit. Ara, les sales petites són un puntazo. Sí.
Himmelberg, que també és un puntazo i que la podeu veure fins al proper 15 de gener al Teatre Acadèmia. Jo sempre ho dic, aquest Nadal, sisplau, regaleu cultura, que val molt la pena. Cristina Plazas, ha estat un plaer parlar amb tu avui a la Caravana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i molta merda.
Merci.
El bater col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa, vinc del misteri que amaga la moma, jupetitges, pardenyes, fandangos i jotes, vinc de malaguenyes, vinc de l'u de hielo, tabals a l'albada, el cor del botifarra, i soc flama, i soc aigua, l'element sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra, vinc de la xiqueta, la mà del carrer, la flor de la parra i del taronger. Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, al front, la suor al front. De sobreviure tots els impossibles, els bàtecs del cor, són els nostres himnes.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat. Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció... Paula Moreno,
a Radio Estel.
Aquest any demana als Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana. Informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Sis minuts que passen de dos quarts de cinc de la tarda. No, ja ho comentarem, això, el Magiró. Ja ho comentarem. Bona tarda, eh?
Molt bona tarda.
David Balaguer.
Què tal? Bona tarda.
Benvingut a casa teva, ja.
Sí, és cert.
Has posat la tenda de campanya aquí, ja?
Sí.
No?
Ahir ja vaig venir a aquest programa.
Ahir vas venir, ara vens a fer secció.
I després
et tindrem
ens
a
tenir. Encetem la secció dels tribuneros.
Els tribuneros. Aclaparant Ràdio Estel.
Sí.
Però molt content de ser aquí amb tots vosaltres, l'Olma, el Joan, la Núria Ros, és que què més es pot demanar? Si sóc feliç aquí jo, ja ho sabeu.
De què ens parles avui?
Avui dels propòsits, perquè, clar, fa 4 dies que hem encetat l'any, 2023 ja, és molt,
2023,
és molt fort,
parla.
És duríssim, i clar, ha tornat a arribar tot això dels propòsits, la gent que es marca una sèrie de reptes, però una vegada més hem de dir i hem de començar explicant, i ho sento molt per tots vosaltres, no vull ser negatiu, però que els propòsits tenen una mort molt prematura.
Sí?
Sí, neixen i moren... mira, avui és dia 4 i n'han mort molts ja. El cementiri dels propòsits...
Avui
hi ha molta activitat al cementiri.
El cementiri dels propòsits. Cementiri... És veritat, vés-me fent feina. Apunta cada dia la frase estrella.
Sí, ara.
El cementiri dels propòsits avui, dia 4 de gener, ja hi tenim molta activitat. Molta de gent que no ha pogut, perquè tu d'entrada és com un jardí ufanós.
Que no ha pogut o que no ha volgut. O una barreja.
És una barreja entre totes dues coses, sí. De fet, en parlem d'això també, del tema de la força de voluntat.
Ah,
és un dels temes que hi ha en aquest guió d'avui, perquè va molt lligat al tema dels propòsits, la força de voluntat. Però d'entrada és això, no? Un jardí ufanós, l'1 de gener... Estàs disposat a cuidar-lo, a regar-lo, tots aquells propòsits, no? Un jardiner abnegat. Allò, vaig a cuidar aquest jardí com Déu mana. Però després sempre hi ha el tema de... una gran manca de sacrifici que tenim els éssers humans, que fa que hi hagi com un... la falta de sacrifici és un piròman que acaba arrasant aquest jardí ufanós, i han passat 4 dies i és un bosc inanimat, allò ja.
Les nota que has escrit un llibre.
Ets burro.
M'encanta, ets burro.
És que m'ha agradat, això. Ha estat bé. Sí, perquè aquell llibre tot és així, més o menys, tot són comparacions.
Va, 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 va,
així. David, tot comença per un llibre i llavors acaba sent un escriptor d'aquell.
Sí, exacte. Doncs això, no? Ja queden, vas veient com... És com quan no saps cuidar una planta, és el mateix. Que veus que es van marcint, que es van quedant allà, que no tenen vida al final, no? Llavors, jo us recomano, i això us ho dic a tots vosaltres, els que sou aquí en aquesta taula i els que ens escolteu des de casa, i també l'Andreu i el José, que estan aquí també, vivint la secció, i després...
En David Morral.
Que acaba d'arribar.
En David Morral, que també està per aquí.
Senyor, que no recordava el nom. Sí. El David, també. Doncs dir-vos que...
Te recordava el nom i es diu igual que...
Sí. És que no sabia el nom. Això és una cosa que fem els humans.
Sí que el sabia.
Abans
que els dieu, no me'n recordo del nom i no saps com es diu aquella persona.
Olma, estàs parlant de més. Perquè l'altre dia, que tu no vas venir, jo hi era en aquest programa i ell va fer de tècnic perquè no hi era el David.
Patapam. David Balaguer.
Ara vam parlar, no sé de quin tema era. Ah, del Nadal.
Tampoc el recordes?
Sí, senyor. I era real que no el recordava.
Va, el tema.
No cal que ens carreguem d'aquesta responsabilitat dels propòsits que ens acabarà frustrant. Sisplau, introduïu aquesta frase dins del vostre cap, repetiu-la si voleu, que no cal que ens carreguem d'aquesta responsabilitat que ens acabarà frustrant, perquè d'entrada tu el que hauries de fer... És molt senzill, el dia 19 de desembre, agafar i dir, mira, a partir del dia 1, jo menjaré més sa, per exemple, no?
És típic.
A partir del dia 1 menjaré més sa, i d'aquesta manera tu estàs agafant temps i estàs fent que els 11 dies que venen a continuació, que són els que van del 19 al 31 de desembre, tens carta blanca i tens llibertat per fer el que vulguis sense sentir-te malament.
Jo és un propòsit que em vaig marcar, aquest, precisament.
Quin, el de menjar sa?
Sí, menjar una mica més sa.
Per poder menjar malament durant el Nadal.
El dia 2, eh? Vaig endrapar un entrepà.
Mira, aquí també ho tenim.
Veus?
És que, Joan, tu i jo estem... No, és que el Joan i jo realment congeniem molt en molts aspectes. I això ho he acabat descobrint fent aquest programa, eh? Perquè no ho sabia quan
era... No ho sabíem.
Quan tu eres alumne de Radiofònics i jo professor teu, no sabia que congeniàvem tant. I és que realment dius coses que comparteixo. No? Perquè és això, tu agafes i del dia 19 al dia 31 Dius, va, doncs, com que m'ho puc permetre, perquè sí. el dia 1 començaré a menjar sa, doncs ara una pizza, quatre formatges...
Correcte.
Ara em foto una Sara, que a mi m'agraden molt les Sara, sabeu què és? Una
sí.
Sara
sí,
ben,
sí,
ben
sí,
carregadeta sí. de mantega o que n'és de bona. Ara, no per exemple, quan surti d'aquí me'n fotria una, ara. Per exemple.
Sí? Deixa'm dir una cosa, que publicitat gratuïta.
Sí.
Les millors de Barcelona, pastisseria Cossacs.
On és?
Gràcia.
Doncs hi aniré.
Barri de Gràcia.
Com o no?
Perquè sóc un autèntic fanàtic de les Sares. Després una Coca-Cola... Bé, tot això, no?, que vas fent durant aquells 11 dies perquè tu així et sents millor, com que el dia 1 ja arribarà, fins al dia 1 tu pots fer el que vulguis. Sí, però sí. després, clar, què passa? Que arriba el dia 1 de gener, potser el primer dia ho fas, el segon també, però arriba el dia 3, i jo ja us comento, i us ho dic ara i us ho confesso, que ja... Avui m'he fotut dos tigretons.
Veus?
Tigretons? Dos, però perdona, això és molt adolescent, David.
Dos tigretons?
Dos tigretons que m'encanten.
Mira, fins aquí, jo sóc un gran amant de les Panteres Roses.
Ah, també. Però no...
Hi ha debat, entre tigreton...
Correcte. Sí, és que el tigreton...
Hi ha debat entre tigreton i Pantera Rosa.
I clar, jo ja no estic complint el meu propòsit, perquè dos tigretons tots sabem que és la cosa més insana del món.
Correcte, molt sa,
no?
Sí,
sí. No sa. I després també... Ah, sí, i després també botifarra d'aquesta envasada i processada, que és nefasta.
Amb els dos
també
tigretons que has fotut,
temps,
això?
No, per dinar. Ah. La botifarra per dinar perquè no tens temps i
els
et fots
allà.
Per tant, és fatal perquè això el que fa és això que comentàvem, no? Que aquest jardí ufanós que tu havies previst i que tenies dins del teu cap, tenim moltes coses dins del cap que després no s'acaben concretant, s'ha acabat tot pensint, marcint, és un desastre, i no només és el jardí, sinó també és el teu estat d'ànim.
Clar.
El teu estat d'ànim i també la teva paraula. Que la paraula humana està feta de quincalla moltes vegades. I en el meu cas, i en els
especialment.
Meus propòsits ho és. Perquè jo vaig dir també, mireu, he portat unes dades que he mirat avui al mòbil, molt, molt impactants, perquè jo vaig dir, no faré servir tant el mòbil. És un altre dels
propòsits. Ui, bon propòsit aquest.
No faré servir tant el mòbil. D'acord?
I què?
Molt bé.
Com ho portem,
quantes
això?
Quantes hores has passat? Ja ha mirat les dades des del mòbil.
El mòbil, què passa? Exacte, que el mòbil és un burleta i és un xivato que et diu les maldats que has fet.
Sí.
Te les comenta. I, a més, ho fa amb un to foteta que a mi em molesta. Però llavors he mirat i, per exemple, dia 1... són reals, les dades, és que són molt impactants. Dia 1, 7 hores 52 minuts.
Amb el mòbil?
7 hores?
7 hores 52
minuts. Has passat una jornada laboral mirant el mòbil?
A veure, el mòbil...
Com perdona, es mira això? Jo no m'ho vull mirar.
On mireu?
No, només mira es pot mirar mai.
Em surt el resum setmanal, això
no,
sí.
No, home, no, vosaltres heu de mirar. Hi ha una
si baixes de baix, no hi ha configuració, no?
El tema d'ajustos...
Sí.
Hi ha un apartat que posa, en el meu cas, posa benestar digital i control parental.
I llavors aquí... David, qui et va comprar?
Avui, per exemple, avui ja en portem 3 hores 52 minuts.
Tu, Joan, ho trobes amb el teu model?
Són 3 quarts de 5 de la tarda.
Mira, el tècnic, quantes, José? 1 hora 56.
Ah, jo t'emporto
perquè
dues d'avantatge.
Jo crec que...
Cosa que és molt negativa, en realitat.
Jo crec que ho petaré, això, eh?
Tu sí, eh? Crec.
On clar, ho tenim,
però
això?
Però jo ho trobo.
Sí. Sempre pots justificar dient que treballes amb el mòbil.
És que, a veure, el mòbil també... Això un dia també en podem fer un tema.
Sí.
No només és per parlar per WhatsApp i per mirar l'Instagram. Clar, actualment tu pots buscar moltes coses a Google. Jo busco moltes coses de llengua catalana, per exemple, al mòbil, que m'interessa molt, clar.
No, és així.
D'aquí un temps s'analitzaran les dades, crec. Val. Que hi haurà prou tecnologia per dir-ho.
Ho has trobat, atenció.
A dia d'avui?
Avui?
Avui, ja, només.
Avui
i no ha
4.
Acabat el dia, eh?
Alerta.
Ai, ara.
Ai.
8 hores 6 minuts.
Ah, no, però escolta'm una cosa, perquè això deu comptabilitzar a partir de les 12 de la nit.
Sí.
I tu, Joan, vas a dormir tard.
Sí.
A quina hora vas a dormir, Joan?
Igualment, si em sembla moltíssim.
Però on ho has buscat?
Revela-ho. Revela-ho, Joan, sisplau.
No, vaig a dormir tard, normalment, sí.
Sí?
Sí, cap a les...
Ostres.
Clar, que això vol dir de 8 hores, potser al matí n'has dedicat 2, només.
Sí. Ostres, però
em sembla una bajanada.
Sí, és una salvatjada. A veure, la Núria Ros, atenció...
2 hores 38 minuts.
Avui, 2 hores 38 minuts.
Està molt bé, eh?
Sí, està molt bé.
Estic orgullosa.
I tu, Olma, ho hem dit?
Jo crec que és una mica la constatació que l'utilitzo massa, és que no tinc bateria al mòbil. No fa conya, s'està carregant.
Doncs clar, és això, no? Vull dir, és dia 1, 7 hores 52 minuts, que clar... Es queda molt per sota de la xifra que porta el Joan a les 5 de la tarda.
No, però el dia 1...
A 3 quarts de 5 de la
tarda. El dia 1 a mi em sortien 4 hores, eh?
Ah, d'acord.
Sí, clar.
Dia 2, 7 hores 11 minuts. Dia 3, 7 hores 33 minuts. Sempre estem sobre aquestes 7-8 hores. Llavors, sí. Clar, això a mi m'ensorra com a ésser humà. Perquè tu t'has proposat una cosa, t'has marcat un propòsit i ja no l'estàs complint, fotent aquestes xifres tan esfereïdores. Clar, llavors aquí passa tot el tema aquest de la força de voluntat, que cal enfortir la nostra força de voluntat.
Ara.
Humans obsessionats a millorar el seu exterior, no? que van a cirurgians per fer-se grans operacions.
Correcte.
O també operacions estètiques i després també al gimnàs per muscular. Mm-hmm. Autèntica obsessió amb l'exterior i molt poca obsessió amb l'interior. Potser ara el primer que hauríem de fer és intentar enfortir la nostra voluntat. Jo, si hi hagués cirurgians de l'interior, mm-hmm, em fotria una força de voluntat? Li demanaria una força de voluntat? Que, escolta...
N'hi ha, eh?
Sí?
Quins? Sí, es diuen psicòlegs.
Sí.
A mi em van molt bé.
Sí.
Ja t'ho dic ara.
Sí, jo també hi vaig, com ho hem comentat, moltes vegades aquí, però potser encara no em van tan bé com a tu.
Val.
Perquè és una cosa lenta, és una cosa
lenta. Sí, no, és lenta,
és una cosa lenta, també has de trobar molt bé la persona.
Correcte.
Però sí, és veritat, o sigui, aquesta força de voluntat es podria començar a enfortir a partir del psicòleg, no? Llavors, al final, el que acabo arribant a la conclusió és que no hauríem de marcar-nos 60 objectius de cara a principis d'any. Això és veritat o no?
És veritat.
Amb quants us conformeu vosaltres?
Jo faria 3.
Complint-ne?
3 ben fets.
Sí, ben fets.
Exacte.
I en comptes de coses tan superficials com a vegades... Bueno, ara no sabria dir l'exemple, doncs coses a la línia del que deies tu, doncs ser més bona persona, ser més generós...
Sí, jo, per exemple, vull també ser més afectuós amb la gent. Dir més vegades t'estimo. Abraçar més, no? Perquè és una cosa que no la faig mai. Clar, què passa? El dia 1 és molt fàcil, això. Perquè allà, amb les campanades, l'eufòria del moment, sonant Quevedo de fons, no? Aquesta cançó de Quevedo allà de fons. El so de les pantasogres, que és un so que...
Oh, és odiós.
A mi m'agrada.
El nom se li escau.
Et porta a abraçar la persona que tens al costat, a dir t'estimo, però després, el dia 2 de gener, ja et sent ridícul un altre cop dient t'estimo.
Sí.
És que és acollonant.
Mira,
és una cosa...
Tenim
Quevedo, i en Bizarrap.
Estàs amb això i abraces, que has de fer, si no.
Abraço, t'estimo, aquesta copeta de cava, no?
Correcte.
Totes aquestes coses que fan que...
Bé, sí.
De fet, avui crec... I mira, ho podem fer ara, justament.
Sí?
Ara que ens trobem a la meitat de la secció, que estem passant l'equador de la secció, perquè l'Olma Giró, avui, el seu encàrrec va relacionat una mica amb tot aquest tema.
Sí?
De la afectuositat. Per tant, torno per l'Olma Giró.
Vinga.
L'encàrrec amb Olma Giró.
Olma Giró, bona tarda de nou. No havies marxat, eh? Vens bé avui, trobo, eh?
Sí.
Sí, vens amb la guapura pujada, eh?
Amb la bellesa?
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Veus que bé? Aquest dubte. Ah,
no,
sí?
No.
Què és aquest dubte? Escolta, guapo.
Perquè et veig com
sempre. No m'havies de ser més efectiu?
Sí, però... Eh? Sí, no, però escolta, ho he dit perquè... No, perquè et veig com sempre, et veig bé com sempre.
Ara, arregla.
Veus que bé.
Vinga, no, avui a l'encàrrec ens posem una mica més intensos, una història més...
M'agrada
sí?
Això.
Perquè sabeu, a vegades, quan els astres s'alineen i que dius, no sé per què, però ha passat. Avui amb en David havíem quedat de parlar de propòsits. Llavors, jo a les 6:45 del matí, perquè a vegades comparteixes amistat amb persones que entren a treballar ben d'hora, rebo un missatge que amb aquesta amiga feia temps que no parlàvem. Clar. Evidentment, no sabia que en el meu cap avui parlaria de propòsits. I rebo, atenció, comença amb un barbarisme, vale, Olma.
És igual.
Punt. El meu objectiu d'aquest any és veure més de la gent que vull veure sense deixar de dormir, que a vegades és complicat. Ens veiem el dimarts vinent. Podríem fer un cafè després de la feina. Si no va bé aquest dia, un altre. Però jo ho necessito molt.
M'ha
impactat
molt.
De tal manera...
M'agrada molt.
És el que deies una mica, no? A vegades els objectius de menjaré millor, no miraré tant el mòbil, aniré a dormir aviat... Però hi ha aquestes petites coses. I trobo que començar qualsevol any, digue-li el 2023, el 4, el 50, però proposant-te veure més, dedicar més temps a la gent que estimes, que al final és el més important...
Sí.
Uau, és com gran aprenentatge i de veritat que no era un propòsit que tenia en ment. Dic, doncs sí, dedicar més temps. És que al final la clau és que és sempre això.
Sí, però també hem de dir, i no vull posar aigua al vi, que aquests primers dies de l'any s'amunteguen molt els cafès possibles.
Els ja quedarem,
Sí, els possibles.
Sí,
et truco,
horrible.
Et truco.
No quedes mai.
Cafès. Aquell et truco mentre et vas a lluny. Et truco.
Sí, exacte. Un cafè. Quants cafès teniu en aquests moments
apareulats?
Ui.
Apareulats?
En van parlar.
Ui.
Per aquestes futures setmanes. I quants cafès d'aquests que teniu apareulats arribaran a produir-se?
Jo crec que el dia...
S'arribaran a concretar, és difícil.
El dia de Reis diria que he quedat amb 15 persones. A 15 habitacles diferents.
Te l'hauràs d'ordenar molt bé aquest dia, doncs. L'hauràs d'estructurar molt bé.
2023, sí, sí, sí. Bon any per dedicar més temps a qui realment...
I no ens diràs qui t'ha escrit aquest missatge?
Sí, és una amiga que es diu Laura.
Laura?
Amiga de la carrera.
Ah, d'acord. Jo pensava que era de Ràdio Estel.
No. És periodista també, amiga de la carrera. I he rebut aquest missatge. I
molt maco, eh?
Molt maco.
A mi m'agrada molt.
Sí.
Ha sigut
fins
una bafarada d'aire. Sí, Joan, volia portar una història personal i crec que no hi ha...
Ara fa temps que no us veieu amb aquesta noia.
Fa temps que no ens veiem.
Aquests missatges són molt bonics.
Escolta'm, ens queden... Perdó, eh? Ara igual et foto... Ens queden 9 minuts. Podem trobar aquesta noia en directe o no?
Ai, que bonic.
Li he dit, sintonitza la ràdio...
Seria preciós. No, passa-li el telèfon a l'Andreu.
Exacte. Ah. Ara li passes el telèfon a l'Andreu i l'intentem localitzar.
Perfecte. Sí. Serà una cosa... Sí, a més, ella no ho sap, clar.
Bona.
Cal remarcar-ho. Doncs això, nosaltres ens prenem... Clar, què passa? Que ens prenem l'any com si fos un recorregut tancat, gairebé. Mm. Com si fos el circuit de Montmeló, per exemple. Podem agafar el circuit de Montmeló o un altre circuit tancat. Sí. No? Que sempre és el mateix. O sigui, cada volta que fas és com un any.
Val.
Però això en realitat no és veritat. La vida es continua.
Sí, totalment.
Tant, clar, és que no és veritat. Encara que hi hagi una sèrie de coses que es van repetint, ara venen els Reis, després vindrà Carnaval, després Setmana Santa, el dilluns de Pasqua. Sí, hi ha coses que es repeteixen i això et dona la sensació que estàs com en un carrusel, pum, i vas donant voltetes i que és un circuit com molt maló, no?
Sí.
Però en realitat això és una cosa contínua. Per tant, si tu, un propòsit que t'has marcat, no l'has pogut assolir els primers dies, te'l pots marcar pel 10 de febrer, te'l pots marcar pel 30 de març, te'l pots marcar...
Aquesta.
No, clar, te'l pots anar marcant per diferents... No cal que ara... Tu, per exemple...
O no cal calendaritzar-lo, tampoc.
No cal, exacte.
Ja ho aniré fent.
La Núria, correcte, per exemple, m'ha dit, fora d'antena, que ella voldria reduir el nombre de cigarrets que es fuma.
Mm-hmm. Aquesta la part més superficial. Val. I després, més personal, no sé tan borde.
Ah!
Sí. No preguntaré al meu equip si ho estic aconseguint. Sí.
L'Andreu González diu que sí. Jo, com sempre, estic bastant d'acord amb l'Andreu González.
Però això... Està molt bé aquest propòsit, perquè tu i jo n'hem parlat algunes vegades, d'això. Tu i jo n'hem parlat.
També és veritat...
Però tampoc has de perdre la teva essència, eh?
Mira, anava a dir el mateix.
Permetem que t'ho digui, eh?
És veritat que has de millorar, tothom té coses a millorar com a persona, però tampoc perdré la meva essència. Jo sóc així.
He dit
i s'havia de dir.
No has de perdre-la. Però és això, és a dir, si tu, per exemple, vols deixar de ser... Com ho has dit exactament? Que volies no ser tan borde, has dit?
Mm-hmm. Doncs, tan esquerpa.
Tan
la
esquerpa.
Mare sempre utilitza aquesta paraula.
La paraula esquerpa.
Esquerpa, sí.
Doncs si tu arriba el dia 10 de gener i no ho has aconseguit, no vol dir que t'hagis d'esperar a l'1 de gener del 2024 per renovar. Clar, no ha d'arribar l'1 de gener del 2024 per renovar aquest objectiu. No, això ho pots fer, aquest propòsit, el pots fer en qualsevol moment de l'any.
Sí.
No? Moltes vegades hi ha aquesta sensació. Ah, no he deixat de fumar l'1 de gener? Doncs ja ens esperem a l'1 de gener del 2024, no? Per completar el recorregut. No, això és una trampa, és una trampa. El tema dels propòsits són com...
Espera't.
Ah, però ella no ho sap.
Ella no ho sap.
Ningú l'advertia.
No estava escoltant? Però que potser no l'agafa, eh?
Sí.
Ai, sí, que l'agafa, sisplau, que ens agradarà molt aquest moment.
Va, Laura.
Imagina't que penja.
Laura, agafa'l.
Ui, sempre agafa la primera.
Espera't.
Laura, agafa'l.
Si és a classe, l'agafa. Universitat, has dit, eh?
No, però
està de vacances.
Treballa.
Que ja treballa.
No recordava aquesta etapa.
Que treballés?
No.
No l'agafa,
nois. No
continuem amb els objectius.
Realment, ara vivim en un moment, aquest tema també el podem fer un dia, ara la gent no agafa les trucades.
Oh,
la gent li costa molt agafar. És un tema, eh?
Sí.
Veus un número allà i no el vols agafar, dius, no, ja ens comuniquem... Ara que
fa molta mandra parlar per
WhatsApp, telèfon. O que em deixin un missatge, no ho
sé. Deu sortir número llarg.
Sí.
Deu sortir número llarg. El proper dia, Olma, et preguntarem si has fet el cafè. Si no l'has fet...
Laura se fue.
Si no l'has fet, la tornarem a trucar.
D'acord.
I així fins que el feu.
D'acord.
Molt bé, José, molt ràpid aquí.
Bona, aquesta.
Els propòsits són... saps què són els propòsits? Això també ho he estat pensant aquest
matí. T'estàs posant poètic amb aquest Laura se fue?
Sí, és que aquest tema m'encanta, eh? Aquest tema pensa que jo el canto al karaoke, eh? Quan hi vaig, aquest tema cau sempre.
Hem d'anar a un karaoke. Saps que m'agraden molt els karaokes?
A mi també.
Ui. Hem d'anar a un karaoke.
Ai.
Com vulguis, Joan. Vale. Aquesta ja la tenim, mira.
Comenceu propòsit... a punyejar una mica els dos.
Però per què? No t'agraden els karaoke?
És veritat, em sap molt de greu, però arriba un punt... Sí.
Estem cunyejant?
Sí.
Per què?
Perquè és que sóc com l'expressió claríssima del que és cunyejar.
Oh.
Escolta, per
Núria,
els karaoke.
Per dir que ens agraden els karaoke.
No, sou molt bonics.
Com ho has fet, això, el
Magí? M'agraden molt els karaokes. Quan anem, company? Posa'm la de la Laura. És que, clar...
Escolta, i tu quan hi vas no cantes cançons?
Sí, sí, evidentment.
És de les que no s'atreveix fins que no portes 5 copes.
Sí.
No, anava a dir això, que són els... són com, com corredors de... Sabeu la prova dels 100 metres tanques?
Sí.
En atletisme? Doncs els propòsits són això, com corredors de 100 metres tanques, però dolents. O sigui, d'aquests que no poden superar ni un sol obstacle.
Sí, jo a tercer d'ESO a Serraïma.
Correcte. N'hi ha 8 a la línia de sortida. Són...
Què vol dir això?
Jo tampoc ho he entès!
Què és Serraïma?
Veieu com conyeixeu?
Però molta gent segur que sap de què estic parlant.
Tu no, no, no.
El Serraïma és una pista d'atletisme típica i mítica que hi ha a Montjuïc.
Correcte, i que anaven totes les escoles.
I jo també hi anava entrant allà.
Em sap molt de greu, a mi em portaven al pavelló municipal de Figueres.
Sí, a mi el de Banyoles, m'explico.
Ah, veus, clar.
Internacional.
Gent de
comarques. I llavors era això, són el tret, estan allà col·locadets, l'1 de gener, tots allà posadets, a la línia de sortida, són el tret, pam, saps el tret de sortida de les curses? Comencen a córrer i comencen a ensopegar tots amb les tanques perquè no els pot superar. I llavors, és això, no? Tots els que jo m'he marcat, de moment no els estic complint. No els estic complint. Jo també en tenia un molt semblant, el teu, Núria, que jo estic intentant... No, jo em queixo molt, sempre. Estic intentant no queixar-me tant, però t'he de dir que avui aquest propòsit encara no està mort, encara no està mort, però ja ha hagut d'ingressar a l'hospital i el pronòstic no és bo.
Està lucid.
El pronòstic...
Home, és que si et deixes de queixar i t'ho guardes per dins, petaràs. Ens hem de queixar.
Mira, jo
no passa res, amb respecte et pots queixar.
Un equilibri.
Jo m'he proposat ser més assertiu.
Ah, molt bé.
Que és precisament la queixa ben feta.
Molt bé, Joan.
Molt bé, Joan. Sí. I tu, Olma?
Jo no sé tan negativa.
Molt bé, també em sembla.
Sempre veig el pitjor. Sempre
és l'estil.
Hem de veure el vas mig ple, no?
Correcte.
Sí, o almenys amb la quantitat d'aigua adequada, no menys, saps?
Correcte, molt bé, Olma.
Mira, per acabar... Els propòsits, he estat mirant quins són els propòsits, ja els sabem tots, però els citaré, els propòsits, però és per fer una reflexió final, eh? Els propòsits més freqüents per part de l'ésser humà, no? Que és el de fer exercici, ja els hem dit, però és perquè en tinguem una noció, que és el de perdre pes i fer dieta, fer una dieta i perdre pes, menjar sa, aprendre alguna cosa nova, deixar de fumar, beure menys alcohol, viatjar i adquirir nous hobbies. Veiem que la majoria d'ells...
Sí.
Pràcticament la meitat, o més de la meitat, és deixar una cosa nociva per la salut.
Correcte.
I tot i així som incapaços de fer.
És així.
En canvi, si tu et proposessis ara mateix menjar pitjor, beure més alcohol... No, és que és veritat.
Ara sortíem a comprar uns donetes.
Ho pots fer perfectament.
Que bo.
I en canvi, deixar una cosa perniciosa ens costa. Hem de reflexionar com a humanitat, d'això.
M'agrada molt,
Sobre la nostra tendència addictiva.
Aquesta conclusió m'agrada molt.
És que és veritat, és terrible, això.
Sí.
Clar, tu dius, ara és això, ara, a partir d'ara menjaré fatal.
Ara.
Cada dia, pots, si vols. Home, cada dia pots, No has, de fer cap mena d'esforç.
És així.
Perquè t'encanta.
David Balaguer, gràcies, com sempre.
Fins ara, ens veiem.
Et retrobem en res. En mitja horeta tornes a estar en aquest estudi.
Sí.
Olma.
Fins demà.
Algú va dir-li, la Laura?
No, ha dit res, que de fet ara he llegit que m'ha dit que estava al psicòleg.
Ai!
Mira, intentant ser més assertiva, com tots una mica.
No, si no heu quedat dimecres... Dimecres?
Sí, dimecres és quan tenim secció.
Ah, dimecres que ve. Si no heu quedat, la tornem a trucar.
D'acord,
quedarem. És així. Olma, gràcies.
La trucarem cada setmana fins que...
Ara, fins que
facin el cafè.
Sí, sí.
No.
Mira, estem intentant trucar, Això va així.
Que està el psicòleg. Vinga, va.
Tornem la darrera hora de programa. Fins ara.